Martí us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Tertúlia, quan saludem, no li deixo prendre el cafè. Santiago Vidal, bon dia.
Molt bon dia.
Milagros Pérez Oliva, bon dia.
Bon dia.
Joan Beculla, bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Què tal? Molts ànims al començar la setmana? Bé?
Bé, sí.
Si preparats, dilluns... fred.
Exacte. Ah, sí. Si els dilluns anem amb les piles baixes, malament,
rai.
Malament, rai. No?
Escolti, una de les notícies que m'agradaria comentar són les eleccions anticipades, probablement febrer o març, això encara no se sap, de la líder del Kadima, Zipi Livni, no ha cedit, diuen, davant de les demandes que li feien els ultraortodoxos, renuncia a formar govern. Què creuen que pot passar? Perquè les enquestes afavoreixen ja el líder del Likud, en Benjamin Netanyahu.
Aviam, això de la política israeliana és molt complicat.
Sí,
però quan dic molt, vull dir molt. O sigui, perquè us feu una idea, no? El Parlament, la Knesset, té 120 escons, és a dir, és més petit que el nostre, no? Però en aquests moments, parlo de memòria, hi han representades entre 12 i 15 partits diferents, no? Mai ningú no ho ha tingut, i de fet gairebé és impossible que tingui majoria absoluta, ni de bon tros. El partit, diguem-ne, més votat a les últimes eleccions, el Kadima, tenia, també parlo de memòria, una trentena d'escons sobre 120, i era el partit més votat, i per tant, diguem-ne, va assumir la responsabilitat de formar govern, no? Vull dir, per un costat és una cosa molt fragmentada, perquè el sistema electoral és ultraproporcional, és a dir, no hi ha, diguem-ne, mecanismes de correcció com el sistema d'Ont aquí, com la llei d'Ont aquí, sinó que allà, diguem-ne, tots els vots valen estrictament igual, tots s'aprofiten, i amb un 2% dels vots tens un diputat. Bé. Però és que a més d'això, diguem-ne, hi ha partits, o sigui, hi ha, així com aquí, podríem dir a Catalunya, doncs hi ha dretes i esquerres, i després hi ha la bipolaritat, diguem-ne, catalanisme-espanyolisme, per dir-ho ràpid i malament, no? Per tant, aquí hi ha dos eixos, no? Bueno, allà n'hi ha 3 o 4 o 5, perquè hi ha també dretes esquerres, hi ha laics religiosos, hi ha orientals, diguéssim, o sigui, partits que representen els jueus d'origen oriental i partits que representen més aviat els jueus d'origen askenazi, hi ha els partits àrabs, per tant, en fi, llavors formar majories no des del 1949, però sí des dels anys 70, és sempre una cosa espantosament complicada. Però a més això s'ha anat complicant cada cop més perquè, com he dit, els partits grossos s'han anat erosionant i per tant són cada vegada més petits, i per tant els partits mitjans i petits cada vegada tenen un pes més gran. I llavors, concretament els partits religiosos, que aquí, esclar, la terminologia sempre és molt complicada, aquí es diu els partits ultres, aviam, ultres. Ultres, en quin sentit? O sigui, són partits que representen els sectors jueus, aquells, diguem-ne, ultraortodoxes, que porten aquells
rínxols,
aquells rínxols, perquè no es poden tallar els cabells, creuen que no es poden tallar els cabells, els homes van vestits de negre, etcètera. Però si estem parlant d'extrema dreta en termes occidentals, això és una altra cosa. És a dir, hi ha una extrema dreta laica, hi ha uns partits nacionalistes molt radicals, però laics. Després hi ha els ultrareligiosos, que són dos o tres, ja, no un sol partit, sinó dos o tres, el Shas sobretot, que representa els jueus ultrareligiosos sefardites, diguéssim, i la Unió del Judaisme i la Torà, que representa els jueus religiosos, però més aviat esquenazites. Bueno, aquesta gent, bàsicament, han format part sempre dels governs israelians, tant els de dretes com els d'esquerres, a canvi d'allò de que hay de lo mío, per dir-ho així, no? És a dir, a l'hora de negociar, s'han despreocupat sempre bastant dels temes de política exterior, de la pau, etc., per dir, escolti, lo meu, no? I lo meu, en aquest cas, vol dir, sobretot, ajudes a les famílies nombroses, són gent que tenen, les famílies d'aquesta classe tenen molts i molts fills, i que se'ls deixi, que l'Estat intervingui el menys possible amb els seus sistemes escolars, d'assistència social, etc., etc. Bé, això, els partits laics, que són llargament majoritaris, ja fa molts anys que n'estan molt farts, no? I que parlen de xantatge, etc. Però, bueno, sempre han anat transigint. Aquesta vegada sembla que la Zipi Livni, doncs, ha volgut, diguem-ne, quadrar-se. El que passa que, esclar, és un quadrar-se que si les eleccions són, és igual, el febrer o el març, i els resultats són, segurament, no massa diferents de les vegades anteriors, haurà de tornar a seure's a negociar amb aquesta gent, si és que no guanya el Netanyahu. no? Mm-hmm. Vull dir que, per tant, però com a gesto de precampanya electoral, com dir, escolti, jo no, aquí no, no m'he humiliat davant d'aquesta gent, que són uns aprofitats, uns xuclesangs, que l'únic que volen és calés i calés i calés, com a gesto està bé, no? Ara, no llançaria jo les campanes al vol, perquè ja dic, d'aquí 3 o 4 mesos, com que, en fi, les faves són comptades i a les eleccions es presentaran aquests mateixos partits i segurament trobaran un resultat no molt diferent de l'actual.
Aquí pot haver una situació de bloqueig polític, però igual, si
bueno, és que la situació de bloqueig polític
caldrà pactar igualment.
D'alguna manera ja hi és, no? Sí. El que passa que hi ha un matís, no? O sigui, esclar, la senyora Cipollini no s'ha presentat mai a algunes eleccions encara com a cap de llista. Vull dir, estava intentant formar govern per diguem-ne, per dimissió del seu predecessor. Esclar, si a les eleccions aquestes del finals de l'hivern el Kadima quedés primer, encara que fos amb un escó o dos d'avantatge sobre el segon, però quedés primer, això a ella li donaria una legitimitat que ara no té per encarar aquest encaje de bolillos, aquesta punta de buixet, perquè si no després algú no hi em dirà escolti, que el culla, no? Per fer aquesta filigrana, ella tindrà una legitimitat i una autoritat que ara mateix no té, perquè ella no ha passat per les urnes, no? Per tant, ara, que serà en qualsevol cas complicadíssim i enrevessadíssim, segur.
Sí, bueno, el Joan ha explicat molt bé la situació.
Bueno, molt bé, no? Per això és catedràtic d'història, no?
Per això ell coneix molt bé.
Sort que tenia la tertúlia.
Ho segueix des de molt temps. No, jo el que he observat és que s'ha produït un deteriorament progressiu de la vida política, precisament per aquesta atomització que hi ha allà, pels escàndols de corrupció que hi ha hagut també, perquè això han minat l'autoritat de l'Estat. I aquesta fragmentació ha produït d'alguna manera, s'està produint, jo crec, un buit de poder que és molt perillós, perquè mentre veiem que hi ha buit de poder, estem veient també com els grups més radicals i més extremistes estan sortint al carrer més del que sortia. L'altre dia el meu diari publicava un reportatge molt preocupant del que passava a una ciutat, doncs simplement hi ha grups de radicals jueus, de la mateixa manera que hi ha també grups de radicals palestins en altres llocs, que estan utilitzant tècniques pues, d'atacar, de cremar les cases, d'atacar la gent, etc. Llavors això està trencant d'alguna manera encara més de lo que ja ho estava, fragmentant encara més la vida, afectant a la vida quotidiana de la gent. Aquest emponzoñamiento, que es diu en castellà, i que no sé com es diu en català, però
enverinament,
sí. De la convivència, no?, i de la vida quotidiana. Ara, aquí hi ha la gran incògnita, de totes maneres, és veure com influiran els resultats de les eleccions americanes, si hi ha un gran canvi a les eleccions americanes, si hi ha un gran canvi. Hi ha molta gent que és escèptica perquè pensa que Obama, l'últim que podria fer un candidat negre és anar en contra dels interessos del lobby jueu. Però tothom diu que tothom té clar que resoldre o fer avançar d'alguna manera el paralitzat problema del conflicte palestí pot ser un dels desllorigadors de tot l'Orient Mitjà, i per tant suposo que els assessors d'Obama intentaran conciliar la necessitat de no enfrontar-se amb el lobby jueu amb la necessitat de desbloquejar un conflicte que és el que és la mare de molts dels altres conflictes que hi ha sobre l'Orient Mitjà.
I una última pregunta abans de la intervenció de Santiago Vidal, és a dir, també el dubte és saber com es resoldran les negociacions amb aquest panorama amb els palestins.
Sí, Vidal. Clar, això queda parat.
Clar, sí, sí.
Això estava a l'espera de després de les eleccions.
Ah, després de les eleccions aquí no se mueve nadie.
Jo del gest de la senyora Livni no sé si estareu d'acord, però em quedaria amb la vessant ètica. Penso que és bo. Ha fet un punt d'inflexió. El seu predecessor, precisament, ha hagut de dimitir perquè estava...
Ahir estava molt content el senyor Netanyahu, eh?
Bé, però a vegades en política s'han de fer gestos arriscats,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
Ja veurem els resultats de les eleccions. Jo no sé què opinen els israelites, però probablement també deu haver molta gent honesta i deuen pensar, home, ja era hora que algú es desmarqui del seu antecessor, que precisament ha hagut de dimitir per temes de corrupció, i algú es desmarqui d'aquest xantatge que deia molt bé el professor Culla, no? He de recordar que Ariel Sharon havia pactat amb els partits ultraordoxos.
Tothom, i gràcies. Des de Ben Gurion. Tothom hi havia pactat, el que passa que...
Doncs potser era hora que algú digués
fins aquí. I esclar,
fins aquí,
la gana i la boca se'ls ha fet cada vegada més grossa.
I tanquem un paral·lelisme amb aquí. Aquí tenim els pressupostos generals de l'Estat que... jo no vull posar el PNB en l'òrbita dels partits ultratrons.
No, però és un...
Déu me'n lliuri.
Una mica semblant.
Però, exacte, hi ha algun paral·lelisme, eh? Que hi ha de lo millor, doncs mira, hi ha 200 milions d'euros, em sembla, exacte, precisament. Fixeu-vos que les xifres,
sí,
més a més, s'assemblen,
sí,
eh? Són molt coincidents. Uns són euros, altres són dòlars, si no m'equivoco. Però s'aproven uns pressupostos, o s'aprovaran uns pressupostos, gràcies a que algú ha aconseguit posar la mà. Doncs, home, ja està bé que algú tingui aquest tipus de plantejaments ètics.
No, jo volia fer una postila, sí, el que ha dit la Mila, a propòsit del tema, que és un tema que sempre surt, no?, quan es parla de la situació al Pròxim Orient, el tema de Washington, no? El canvi a Washington. Jo, si em perdoneu dir-ho amb to de broma...
Ets escèptic.
No, és que jo crec que un candidat o un president negre, blanc o a quadres, diguéssim, diguem-ne, no té la capacitat, no l'ha tinguda mai, des de Carter fins a Clinton, i Clinton en el
Clinton
seu últim mandat
s'hi
va ficar, sí, fins a les pestanyes, diguéssim, és a dir, s'hi va implicar, sí, sí, d'una manera com no ho ha fet mai ni cap altre president, però, repeteixo, ni blanc ni negre, ni a quadres, no té la capacitat de resoldre això, perquè aquest és un conflicte que ja dura gairebé 100 anys, que té unes tals implicacions emocionals de greuges, que les dues parts presenten una llista de greuges que no s'acaba mai, etc., sí, que només els que s'han estat matant entre si durant gairebé 100 anys tenen la capacitat de dir un dia prou.
Sí,
no?
Però es pot portar.
No.
Sí, que es pot portar, sí. Escolta, tallant algunes ajudes
a les proves
econòmiques.
No, però això, diguéssim, aquesta idea de, ui, si els americans volguessin, ja haurien, apretarien els cargols en els israelians, i això ja estaria arreglat. Aquesta idea, que és una idea que, en fi, que és més vella que el napeu, jo crec que és una idea falsa, no? Perquè si els americans, jo la formulo al revés, jo dic, si els americans poguessin, tinguessin la capacitat, tenint en compte el que aquest conflicte els arriba a complicar la política exterior i els deteriora la imatge, ja ho haurien fet. Per tant, no és un problema de que no volen, és un problema de que no poden, diguem, no poden imposar una solució d'aquest tipus. Ei, podrien, si estiguessin disposats, no a tallar no sé quines ajudes, no, a dir, escolta, nosaltres desplegarem, un cop que s'hagi firmat el tractat de pau, desplegarem sobre el terreny, per interposar-nos i per evitar qualsevol incident i qualsevol nova escalada, 200.000 soldats.
Això ho ha de fer l'ONU, sí, sí.
Ah. Saps què vull dir? O sigui, sí, si diguéssim, sí. No 5.000 cascos blaus, no, 200.000.
Però és que fins ara no se movia res perquè els Estats Units tampoc deixava que es movia res.
No, però és que això no ho faran, això, des dels anys 40, diguéssim.
Les famosíssimes resolucions de les Nacions Unides.
Deixa'm fer un apunt cinèfil per ratificar el que diu en Xavier Culla. Per si algú dubta de fins a quin punt és tan polièdric el conflicte entre Israel i Palestina, estan fent ara una pel·lícula que es diu Los Limoneros, que representa precisament aquest conflicte. És a dir, fins a quin punt el mur, la construcció del mur, que ha de passar per mig d'un camp de llimoners d'una senyora palestina, pot arribar a enverinar les relacions entre israelians i palestins d'un petit poble que fins a llavors s'estaven portant molt bé. Perquè el mur significa haver de pelar els llimoners.
El mur significa molt més.
Si algú li interessa aquest tema, li recomano de veritat que la vagi a veure.
On fan aquí a Barcelona?
Jo l'he anat a veure al Verdi, suposo que la deuen fer en més d'una sala.
Escolta, ja que som en panorama internacional, Colòmbia, perquè fuig un hostatge de les FARC després de 8 anys de segrest, i no sé si és un nou senyal de decadència de les FARC, o si el govern d'Uribe se n'està sortint, està derrotant la guerrilla per la via militar i n'hi ha prou, no sé com ho veuen.
Crec que la guerrilla sí que està patint en els últims anys un procés de, diríem, de descohesió interna.
I de desercions. Perquè ha sigut una deserció, tinc entès.
Sí, se li dona asil polític a França, el carceller que
carceller que el tenia que custodiar és el que li ha permès fugir, perquè si no segurament no hagués pogut fugir. No, el que indica és, això és molt perillós, quan això passa en una organització terrorista o en una organització que utilitza la guerrilla o que utilitza, diríem, les armes, això és molt perillós
per ells, i per la resta de la gent.
No, és perillós en el sentit següent, que jo diré. Incrementa moltíssim la utilització de la força, el tancament intern, el tancament, diríem, ideològic. Es torna encara més sectari o encara més tancat de lo que ja de per si és una organització d'aquesta mena. I per tant, ara és perillós en el sentit de que podria ser que per fer una demostració de força que probablement ja no tenen, pues facin alguna barbaritat, com executar encara rehens des que encara tenen, o fer algun atac, alguna massacre en algun territori que tenen a mig conquerir, etc, etc. Llavors, jo crec que en aquest punt la guerrilla ara està en un punt més perillós que no pas fa 3 o 4 anys. La política d'Uribe, jo mai no he sigut massa partidari del senyor Uribe, perquè me va semblar que en el seu començament, sobretot, era massa, tenia massa proximitat amb certs grups paramilitars que havien estat fent coses que també serien, diríem, perseguibles, eh? El que passa és que des del punt de vista passa una miqueta com la política del PP respecte d'ETA. Alguna vegada algunes mesures amb les que no estàs d'acord perquè realment són mesures que empobreixen la democràcia d'alguna manera, després tenen certa efectivitat política i llavors això distorsiona una mica el debat.
El problema és si aquesta efectivitat és només a curt termini.
Aquí està.
No, aviam, la guerrilla a Colòmbia és la més antiga del món, diguem, en aquests moments, que encara sigui en actiu, no? És a dir, que és una cosa que es remunta a finals dels anys 40 amb els seus orígens més o menys remots, no? Per tant, això vol dir que hi ha membres de la guerrilla, i per descomptat dirigents, que fa, dirigents que fa 30 o 40 anys que estan a la selva, per dir-ho així, i guerrillers que ja són de segona o gairebé de tercera generació. És a dir, que ja els seus pares, diguéssim, ja eren guerrillers, etcètera, no? Llavors, esclar, per tant, això no ho podem assimilar en termes de com afrontar-ho i de com aconseguir-ne al final, no ho podem assimilar amb ETA o amb, vull dir, és una altra cosa, diguéssim, no? I a més, les FARC han mobilitzat en els seus moments de
desplendor. I tenen un territori, governen un territori.
Desenes de milers de combatents i molts milers de quilòmetres quadrats, no? Sota el seu control. És veritat que estan encara en aquests darrers anys, no sé si, en part suposo que sí, no? Per la política de mano dura del president Uribe, no? I també potser per la pròpia crisi dels paradigmes ideològics. Al capdavall, les FARC eren, tot i que van començar d'una altra manera, van començar com en el seu origen ja una guerrilla liberal, diguem-ne, del Partit Liberal, però després van abraçar els anys 60 el marxisme-leninisme, no? Home, clar, fins i tot al mig del més fons
de la selva ja s'han deu haver donat compte que això
exacte, no. Alguna notícia els deu haver arribat, no? De que va caure una cosa que es deia el mur de Berlín, en fi, no? Per tant, en fi, alguna convicció deu trontollar. També és veritat que una cosa és diguem-ne, reflexionar sobre això còmodament asseguts en un despatx de la vella Europa, i una cosa diferent són les colossals desigualtats i injustícies sagnants que hi segueix havent a Colòmbia, no?
I que és font de reclutament,
esclar, que és el que ho alimenta, no? Bueno, en resum, jo crec que estan en hores baixes, la mort per causes naturals del mític Tirofijo fa un any o dos, en fi, etcètera, les morts en combat,
el cop de la liberació,
l'alliberament de l'Ingrid Betancourt, etcètera, etcètera, no? Estan en hores baixes, però esclar, jo crec que donada la magnitud i les característiques i l'arrelament del fenomen, a mi se'm fa difícil imaginar que això es pugui acabar, diguem-ne, per pura rendició. És a dir, que hi hagi gent com aquest que diu, escolta, ja n'estic fins aquí dalt d'estar fa 15 o 20 anys aquí sense poder, diguem-ne, dormir en un llit, no? Per tant, a fer punyetes, me'n porto a l'hostatge i em busco la vida i me'n vaig a França i tal, no? Vull dir, que hi hagi desercions creixents, això s'entén. Ara, tinc la sensació que sempre quedarà un nucli d'alguns milers d'irreductibles, que això, per això, per ells, això de la guerrilla ja és la seva vida, no saben fer res més, no saben imaginar res més, i que per tant, per aquests irreductibles, esclar, alguna mena de solució negociada, entre cometes, alguna mena de pacte, alguna mena d'acord, jo crec que acabarà sent imprescindible, no? Ara, suposo que el govern Uribe deu pensar, bueno, doncs, potser sí, però com menys siguin aquests irreductibles, és a dir, com més anem erosionant.
De fet, en l'últim any crec que els hi han donat dos o tres cops importants, això, continuant tant, així, perquè l'expectativa és de continuar donant-s'hi cops d'aquesta
manera. Per tant, és això.
Fem un recés publicitari i tornem tot seguit, perquè no sé si vostès són conductors de cotxe o de moto, faran cas de la recomanació. De moment és una recomanació de circular amb els llums encesos. En parlem ara mateix.
Li facilitarem una informació que requereix la seva màxima discreció. Actuï amb normalitat, però extremi les precaucions. Ara pot conduir un Audi A6 Style amb l'equipament més exclusiu, a un preu irrepetible de 29.950 euros. És una cosa excepcional. Eviti riscos i no en parli amb ningú. Consideri una informació privilegiada. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
Carles canvia, Carles repara.
Julio, tècnic de Carles.
Un altre client que ens ha felicitat. Esclar, ahir, amb el vidre del cotxe trencat, no es podia imaginar que, amb una sola trucada a Carglass, avui el podíem canviar en dues hores i garantit de per vida. A Carglass li vam donar cita i li hem gestionat tot directament amb l'assegurança. Com ell mateix ha dit, canviar el vidre del cotxe li ha costat 0 euros i 0 molèsties.
Truca ara a Carglass, 902 33 33 58. 902 33 33 58.
Tens dret al cine els últims diumenges de mes. Tens dret a comprar-te aquell vestit vermell sense mirar si ja has cobrat. Tens dret a posar gasolina després del dia 20. Tens dret a això i a molt més, perquè amb el servei nòmina de Caixa Sabadell un altre final de mes és possible. Domicilia la teva nòmina. Sortegem 4.000 euros mensuals. Caixa Sabadell. Fem-ho.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
Avui és el meu dia de sort.
Saps que al Fran de la Uni li han tocat 6.000 euros del rasca de cacaulat?
Sí, cada dia preníem uns cacaulats al bar amb el Rubén i el Miquel, i ens va tocar. El tracte va ser repartir-nos el premi. Quin viatge de fi de carrera que farem? 6.000 euros, tu.
Participa en la pròxima campanya de ràdio com a guanyador cacaulat. Gent cacaulat.
Hola. Esta semana se ha vuelto loca y todo es por el Mood Telefónica. El mejor dúo por 25,90 al mes hasta el verano que viene. ¿Cómo lo ves? 6 megas, qué pasada.
Llaman al ya al 1004 o botigas Telefónica. Telefónica.
Podria ser...
Festa.
Màgia.
Moviment.
Molt espectacle.
Què és?
Música.
Dansa.
Teatre.
Onzena Mediterrània. Fira d'espectacles d'arrel tradicional. Manresa. 30, 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre. Hi veuràs de tot.
Conductors, als vostres llocs.
Els conductors es dirigeixen cap a les benzineres Esclat Oil. És un moment emocionant. Tothom vol ser el primer a comprar el litre de gasoil, la benzina sense plom 95 i el biodiesel a 99 cèntims. Sí, sí, a 99 cèntims el litre. Ja entren a l'Esclat Oil. És un moment històric. El litre a 99 cèntims.
Característiques d'un bon ordinador portàtil. Disc dur 160 GB, memòria RAM 3 GB, preu 0 euros. Ho has sentit bé? Ara, amb La Vanguardia i Mundo Deportivo, aconseguiràs un portàtil Iris per 0 euros si et connectes a internet amb Gestelo Simio durant 36 mesos. No deixis passar aquesta oportunitat. Cartilla diumenge 2 de novembre amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Aquest any no et pot tornar a passar. Contracta l'assegurança del cotxe amb Rigal i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Assistència en carretera des del quilòmetre zero. Peritatge en menys de 24 hores. Lliure elecció de taller. Assegurança gratuïta d'emergències per a la llar i molts més avantatges. I ara, des dels 21 anys. Truca ara a Rigal i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe. 902 30 30 76. 902 30 30 76.
Hola, els panellets només són típics a Catalunya, oi?
Sí, fora d'aquí se'n fan a pocs llocs. És una tradició de segles. Això sí, li recomano que els compri sempre a la pastisseria, on els fem com cal i amb moltíssimes varietats.
Celebri la castanyada amb els panellets de pastisseria. Gremi de Pastisseria de Barcelona.
L'ésser humà es mou. Necessitem moure'ns. I què és el que ens mou? Ens mou un planeta més verd i una ciutat més sostenible. Ens mou canviar les coses que són importants. Ens mou la ciutat que volem. A Barcelona, TMB és el que ens mou.
Catalunya Ràdio.
Reprenem la tertúlia d'actualitat amb Milagros Pérez d'Oliva, Joan Beculla, Santiago Vidal. Dèiem que avui és el primer dia laborable amb horari d'hivern. Ja hem canviat l'horari aquest cap de setmana. Vostès ho han notat, això?
Oh, i tant que sí.
Sí?
Jo això de llevar-me i veure que encara era fosc, encara era de nit, jo sempre he pensat que és antinatural.
Sí, no anem bé. En canvi, ara home, això se soluciona llevant-se més tard.
Sí, home, ja, però
si pots, clar.
I ara el veure, doncs, aquest dematí. Quan
sí, va, però
a les 6 de la tarda. Sí, quan llavors a les 6 de la tarda ja és fosc.
Sí, però mira, això tampoc...
A mi no, a mi em posa molt nerviós, això, que el dia no llargui s'escurça molt.
Sí. No, home, no.
A mi el que m'empipa, de veritat, sí.
És jo suposo que aquí depèn si som, que se'n diu allò, Búhos o a Londres, no?
Sí.
Els pagesos tota la vida s'han llevat quan és que hi ha dia i s'han anat a dormir quan s'ha apagat el sol, home.
Això depèn dels bioritmes de cada persona. Hi ha persones que són molt nocturnes, que la seva vida tendeix cap a la tarda i això està en els seus gens, eh?
Mala gent, mala gent.
Aquesta gent no viu malament que la, que la tarda es faci de nit més d'hora, diríem. Sí. Hi ha gent que li agrada llevar-se d'hora
Bueno, jo sóc de bioritmes diurns, sempre
sí?
ho he sigut.
I llavors la gent sempre. De bioritmes diurns li agrada quan es lleva, si és sol, doncs això és un estímul interessant. Sí.
La gent de pau, la gent pacífica, és de bioritmes diurns, sí. Ho dic jo.
Que ui, jo no faria aquestes
distincions, no és veritat, no és veritat.
Hi ha de tot, home,
de tot,
arreu.
Intento dir una cosa que faci consens, que a mi el que m'empipa, suposo que tots, és aquells 20 minuts, potser mitja hora, que ahir em vaig passar el dematí ajustant rellotges. Perquè no sabeu, no sabeu la quantitat de rellotges que hi arriben a haver a la vida moderna, de rellotges, sí, de telèfons, quan el... de vídeos, sí, de televisors.
Però el de telèfon es posa,
exacte,
automàticament.
No, jo ho vaig
el meu no.
El meu sí. I llavors quan vaig sentir una clinc-clinc, vaig mirar i el telèfon que em deia, s'ha posat l'hora,
sí,
s'ha adequat a l'hora, dic, mira,
sí,
que ve un que no m'obliga.
Hi ha rellotges, jo a casa n'hi ha un parell, d'aquests que són de radiocontrol, que reben un senyal per servir, i aquests sí que s'ajusten, sí, sí, sols. Llavors aquests a mi em serveixen de referència, per saber quina és la bona, però bueno, és una odissea, diguéssim.
Doncs avui era el primer dia, és el primer dia amb horari d'hivern, el suggeriment s'avança a la directiva europea que farà obligatòria la mesura a partir del 2011, i parlo d'això de conduir amb els llums encesos, fins i tot de dia, els cotxes, no? De fet, en molts països ja és obligatori. Ens diuen que amb aquesta mesura es podrien estalviar 200 morts, perquè millora la visibilitat, per tant, estalvia accidents. Però també hi ha l'altre cantó de la balança, hi ha la queixa ecologista, no? Perquè això, evidentment, augmentarà el consum de petroli, per tant, hi haurà més emissió de CO2. És una bona mesura, és una mesura, ara és una recomanació, ja els he dit que fins al 2011 no serà obligatori, sembla.
És una bona mesura, és una bona mesura, i encara que, miri, no pot ser 200 morts, però només
que siguin 50.
I només dos, ja n'hi hauria prou. Que passa és clar, això és molt més efectiu, i em sembla que ningú se li escapa, en països que tenen una climatologia completament diferent de la nostra. Finlàndia, Alemanya, que fa boira, que el sol
no, que
els
dies
deuen,
curts.
Que per tant és important veure que tens un cotxe davant a una certa distància i que el de darrere també ho vegi. Aquí jo no sé si tindrà massa incidència amb aquestes estadístiques, tant de bo, tant de bo.
Jo no, sí.
Aviam, en fi, recordo l'any 1990 sent al Canadà per una estada llargueta, allò, llogar un cotxe, i observàvem sorpresa inicial que només que posaves la clau al contacte
ja anava,
doncs s'encenien els llums de creuament, no? I per tant, bueno, que no els podies apagar, diguéssim, fins que no paraves el cotxe, no? Bueno,
perquè va, si els intentaves parar continuant circulant, hi havia alguna cosa que t'avisava allò,
no s'apaga,
no et deixava,
si no tanques el contacte no s'apagaves,
no et deixava, va,
vull dir, bueno, que suposo que és el que passarà aquí,
clar,
amb,
seran quan, això,
quan comencin a sortir els cotxes de fàbrica ja amb això, no? Normalment es fa allà, els hiverns són molt llargs, neva d'una forma desmesurada, però a mi no em sembla malament. Ahir en els telenotícies de TV3, tant al migdia com a l'hora, va sortir un reportatge que preguntaven a automobilistes, vostè què opina, i n'hi va haver un que va dir una cosa que jo faig meva, la faig meva, diu, home, diu, és l'única idea que m'agrada de totes les que s'han implantat darrerament a propòsit d'això, no? És a dir, jo que m'estic en contra, ho dic així de clar, no? Jo no condueixo, però en fi, estic en contra
dels 80 quilòmetres,
imperatius rígids i a tot arreu i a tota hora, etc. En canvi, això de les llums em sembla raonable, em sembla
jo crec que les mesures que s'han pres en els últims anys ara en comencen a donar resultats. Estem veient les estadístiques que s'han reduït a la meitat la mortalitat per trànsit, que era una sangria a Espanya incomparable, que no es podia comparar en cap altre país. I el que passa és que les mesures al nostre país sempre triguen en donar efecte, primer perquè quan s'aprova la llei no sempre es posen els mitjans perquè la llei s'apliqui.
Això va passar
amb el carnet per punts, que va trigar molt, la gent no tenia la percepció de que li anessin a treure punts perquè no trobava mai una patrulla que per tant, quan tu veus que els demés incompleixen la norma, pues la tendència és a l'incompliment general. Això ara ha canviat molt gràcies als radars que hi ha, ha canviat molt perquè ja s'han posat mesures i la gent ha interioritzat que no es pot fer bromes, que el volant pot ser una arma involuntària, però una arma homicida, i que si no ho fas bé, doncs jo crec que aquí fa falta, primer, que la gent interioritzi això i segon, mesures culturals, és a dir, que estigui mal vist que algú t'estigui donant llums quan tu estàs anant en els límits per la carretera i tinguis al darrere un cotxe que t'està donant llums, estigui mal vist, i aquesta persona percebeixi que això que està fent ell és primer un assetjament al conductor davant i després una infracció de les normes.
I t'està incitant a cometre una infracció a tu.
Sí, sí, perquè la tentació que tens és de posar la mà al fred.
Per això jo crec que les mesures educatives, les mesures culturals, perquè de moment...
Però desgraciadament també penso que les mesures educatives perquè s'interioritzen, necessitarien 500 anys i moltes vegades ajudades amb una certa...
No viurem tant, no viurem tant.
Quina confiança,
una ironia. Una ironia. Una mica pessimista sobre la naturalesa humana.
No, no, no,
no diré que jo sigui optimista.
Dic una ironia, jo dic que... No, no, això està estudiadíssim, és a dir, la gent, la major part dels accidents més greus passen per excessos de velocitat i per adelantaments imprudents. Les persones que incorren sistemàticament en excessos de velocitat és una minoria de conductors, però aquesta minoria posa en perill a la gran majoria. Llavors, aquesta minoria no els educaràs. 500 anys, quan dic 500 anys, dic que això...
Jo estic a favor de les mesures de sanció, diguéssim, perquè...
Per tant, cal ajudar amb el codi penal.
A vegades vas tranquil·lament per la carretera i veus un d'aquests...
Nuvolaris.
Fitipaldis o nuvolaris que va canviant de carril i va... Bueno, etcètera, no? Per tant, això sí, ara, esclar, jo, perdoneu que tregui el tema, que ja sé que no estava en el menú, però aquesta cosa que a vegades a les 11 del matí, diguem-ne, en una hora tranquil·la, diguéssim, no? Vas per l'àrea de Barcelona, en taxi, en el meu cas en taxi, no? Perquè ja no condueixo, no? I veus allà, bueno, que tothom, tu el taxista i tots els altres conductors van allà a 80, diguem-ne, quan es podria anar perfectament a 100, i no passaria absolutament res, perquè les condicions són òptimes, no plou, no passa res.
Aquesta...
Això ho trobo ridícul. És a dir,
jo no, en absolut.
Això és veritat, però si posa el cartell a 100 en comptes de 80, la gent aniria a 120, perquè ara ja hi van,
no,
a 90,
però ja,
100.
Escolta,
el radar, a veure, no ens enganyem, que tothom ho sap, això, ara no descobrirem.
Clar.
És que el radar està posat de manera que si no ultrapasses entre un 15 i un 20% de la velocitat autoritzada, tampoc no et fan la foto, eh? Tampoc és tan rígid.
Jo crec que l'experiència justament dels 80 km
per hora,
que molta gent va pensar, oh, ara no sé què, no ha sigut cap problema. Ha pacificat el trànsit, la gent condueix d'una manera molt més pacífica, no triga gaire més, perquè després el problema se'l trobaven al peatge, se'l trobaven...
Hi ha menys baralles, collo, jo t'ho puc dir per experiència professional, eh? El típic incident de gent que es barallava i es discutia, ara n'hi ha menys.
I la histèria i...
La gent està més avorrida, això.
Clar, si agafes, si vas en taxi, sí que el taxi se t'acorda més.
Si tu fas la ruta, com jo faig sovint, diguem-ne, doncs això des de TV3 cap al Vallès, diguéssim, no? Doncs hi ha un punt, per allà, no sé...
Després de Molins,
que s'acaba el 80, hi ha unes plaques que diu 120. Bueno, hauríeu de veure, en aquell punt, com la gent que ve...
Com si fos la grella de sortida del Gran Premi.
Bueno,
això... Ei, si les condicions ho permeten, eh?
Clar, bueno...
Bueno, evidentment.
La gent no és... Però si està despejat,
vinga. Si està despejat...
No, però és que el que estàs dient és que justament més a favor de la mesura, és a dir, la gent, si la deixes, aniria a 160, òbviament. Si la deixes, aniria a 160.
La deixes perquè també els cotxes, a poc, els cotxes aquests que veiem, el parc automobilístic aquí, almenys a Barcelona, és boníssim,
però,
molt nou i amb coses molt potents.
Mira, ara vam tenir la demostració, abans del 80 per hora ja vam tenir una demostració claríssima, quan a les rondes es va posar la Guàrdia Urbana dura, van posar els radars i van baixar la velocitat a cop de multa, a les rondes teníem no sé quants morts cada any, a les rondes de Barcelona.
Tal com estan fetes, que deixeu-m'ho dir també perquè és la pura obvietat, es van construir estretes, diguéssim, especialment la litoral, a les rondes,
pots matar, no?
Dels 80, que és raonable, té lògica.
Pues no vegis les protestes que hi havia dels conductors.
No van ser pas les meves, que ja dic que a més a més no soc conductor. Ara, això, aquesta generalització de la norma, insisteixo, igual a les 12 de la nit que a les 8 del matí, igual si plou que si és sec, tots hem viatjat una miqueta, no? A les perifèries de les grans ciutats europees, generalment el que hi ha és un sistema de control variable, amb uns panells lluminosos, que segons la climatologia, segons...
Amb això tens raó, aquesta flexibilitat també hi podria ser una mica.
O 80 o 100, diguéssim, no? No, a 200 no, eh? A 200 no ho diu mai, atenció, no? Però, vull dir, una certa flexibilitat.
Més aviat són restrictius.
Jo crec que
aquest país sempre ens hem quedat al curs, ens passem de frenada, eh?
És el que anava a dir, jo crec que és aquesta cultura catòlica, diguéssim, de, aquí, això és pecat, i a més a més aniràs a l'infern, diguéssim, no? Aquesta tendència a resoldre-ho tot amb una prohibició dràstica, que a més va acompanyada del garrot, perquè si no, naturalment no la respectaria ningú. No?
Deixi'm recordar una notícia que donàvem aquest matí, que diu que aquest any ja s'ha multiplicat gairebé per 10 el nombre de conductors de Girona, en aquest cas, que han perdut tots els punts del permís de conduir respecte a les dades de l'any passat. Ens ho explicava aquest matí.
Això la congestió.
Amb Fèlix Martín. De 38 casos s'ha passat a 330, tot i que la direcció provincial...
O sigui, a veure, això de les estadístiques, cas sempre passa
sí,
el mateix,
traïdor,
eh?
Sí.
És molt traïdor, l'estadística ens hi pots fer dir el que vulguis. Sí. En aquest cas, s'ha multiplicat per 10, hem passat de 30 a 300, tampoc són tant 300, quants conductors hi ha girat, una barbaritat de conductors, sí. N'hi ha uns quants milers.
De 38 a 330,
no, però hi ha vegades, també. Mira, no, però fixa't, hi ha vegades que et presenten, jo en això sóc molt escèptica, perquè a més en el meu àmbit hi ha molta estadística que es pot manipular molt, arriba un estudi i diu, un fàrmac que multiplica per 2 o dobla la supervivència dels malalts i no, no apareix quina supervivència, però quan vas a la revista on s'ha publicat aquest estudi, resulta que doble la supervivència vol dir que... De 2 mesos a 4. Home, sí, és veritat, ha doblat la supervivència, però la impressió que et dona de que...
No és tant.
No és tant.
Sí, s'ha de mesurar tot amb pinces.
Hay estadístiques, hay verdades, estadístiques i mentides, no?
Hi ha una estadística que és ben certa per això, i aquest cap de setmana us recordareu que es va inaugurar la presó de Lledoners.
Ah, sí?
I és que per primera vegada en la història del nostre país hi han conductors infractors, sí, multireincidents, en centre penitenciari.
Això me sembla molt bé, jo estic d'acord. Escolta, perquè aquests reincidents, cuidado, algun dia se carreguen algú, eh?
Sí, sí, és que no van sols. Clar, el problema és que estan posats en societat i tots els patim.
No sé, però no sé si volíeu que parléssim de l'apassionant qüestió dels ossos de la Vall d'Aran i de tot això, Deixeu-me dir només que jo estic a favor dels ossos.
Jo també estic a favor dels ossos. Sí. En parlarem perquè hi haurà dies per parlar-ne. Ara, pobre ossa, es deu estar allà tota, perquè sí, la tenen molt controlada, a veure què ha passat. També m'agradaria conèixer una mica la versió d'aquest caçador.
Del caçador, a veure què
clar, és que si tu et poses en un espai de bosc a disparar, que és el que estaven fent una batuda pels porcs senglars, la ossa s'havia posat molt nerviosa, com suposo que ens hi posaríem tots, però vaja. Deixem-ho aquí avui. Santiago Vidal, Milagros Pérez d'Oliva i Joan B. Culla, moltes gràcies. Ens tornem a trobar.
Bon dia.
Bon dia.